Portes Obertes, un espai per parlar de les diferents àrees de la paeria de Balaguer. A Portes Obertes donarem a conèixer cada mes la tasca que es fa des de les diferents àrees de la paeria. Un espai que comptarà amb el paer i tècnics responsables de l'àrea.
Molt bon dia, comencem tot seguit avui dimarts, dia 8 del mes de febrer, una nova edició del programa Portes Obertes, un espai a través del qual doncs, fem repàs de les diferents activitats i accions que s'estan duent a terme des de les diferents àrees de la paeria de Balaguer. Avui volem parlar de l'àrea de Governació, Afers Socials i Participació i per això en nom seu ens acompanya qui és el paer responsable d'aquesta àrea, el Kevin Bruque, aquí mateix als estudis de Ràdio Balaguer. Molt bon dia, Kevin,
bon dia.
I gràcies per ser aquí.
A vosaltres.
Amb el Kevin Bruque parlarem de diversos temes, tenim força temes damunt la taula, Kevin, entre ells doncs, parlarem de desnonaments, d'habitatge, de pressupostos participatius, de diferents ordenances. Si et sembla, de seguida anem repassant tot plegat, però abans parlem d'aquesta campanya contra el càncer via la iniciativa Socialitza, és una campanya que ens en fèiem ressò el passat divendres, que justament es celebrava el Dia Mundial contra el Càncer.
Exacte.
I ja parlàvem aquell dia de la instal·lació d'un vinil al bus urbà, un vinil que em sembla que podrem veure durant tot aquest mes de febrer.
Exacte. Des de l'Associació contra el Càncer el que ens van demanar era a veure si podíem donar altaveu a la seva campanya. Evidentment, quan entitats ens venen a demanar aquest tipus d'ajut, els hi donem i és el que ha de ser la campanya Socialitza, donar altaveu a les entitats i a les seves activitats que realitzen. En aquest cas, el 4 de febrer, el Dia Mundial contra el Càncer, vam creure convenient instal·lar-hi el vinil a darrere de l'autobús, que hi serà durant tot el mes, i a més, des de l'Associació contra el Càncer ens van aportar una pancarta i conjuntament a nivell de xarxes farem doncs, publicacions conjuntes en els que anirem difonent tota aquesta campanya que han treballat ells a nivell estatal.
A banda, també, doncs, el mateix divendres vam poder veure com s'il·luminava la façana de la paeria i també doncs, una pancarta fent referència a aquest Dia Mundial.
Exacte, a vegades poden semblar minúcies, però realment visibilitzar una malaltia moltes vegades trenca molts estigmes.
Molt bé, hem volgut començar fent referència a aquest Dia Mundial contra el Càncer, que com apuntava el Kevin, doncs, se celebrava, es commemorava el passat divendres, dia 4 de febrer. Anem a altres temes dels quals, doncs, o sobre els quals esteu treballant des de la teva àrea, Kevin. És una àrea en què portes doncs, tots els temes d'habitatge, també. De seguida parlarem de rehabilitació en habitatges, que fareu, que continuareu fent properament, però abans parlem de desnonaments. Kevin, explicàvem el mes de desembre que l'àrea d'afers socials de la paeria havia aconseguit aturar durant l'any passat, durant el 2021, en aquest cas un total de 88 desnonaments,
exacte,
que eren pràcticament la totalitat dels que s'haurien produït si no s'haguessin pogut evitar?
Exacte, o sigui, tots aquells avis de desnonament que arriben a la paeria, la totalitat dels avisos, diguem, han estat aturats. Ara, comencem, un cop començat l'any, ja tenim quatre denunciats i que també haurem d'anar treballant per poder aturar-los, donar-los una solució alternativa o mirar a veure què podem fer.
Aquest és un problema, diries tu, important al qual heu d'anar fent front, perquè ara parlaves de quatre des de principis d'any, que heu d'anar fent front de forma contínua, Kevin?
Exacte, vull dir, sovint tenim queixes de la ciutadania de que doncs, hi ha cert abandonament, certes coses que no són visibles, doncs la qüestió habitacional a la ciutat s'hi està fent molta feina, jo crec que moltíssima. Tinc la sort de tenir un equip molt bo i de que realment donen el callo sempre i que cada vegada que entre un avís estan, diguem, fins al final treballant el tema amb molta força i sempre amb molta empenta. Per tant, no considero que hi hagi cert abandonament de segons quines coses, sinó que la paeria sovint li toca prioritzar les seves línies d'actuació. I en aquest cas, i tal com estem actualment, sovint el que hem de prioritzar són línies d'actuació en l'àmbit social. Això vol dir inversió en habitatge, això vol dir inversió en rehabilitacions, inversió en compres. Clar, són diners que, malgrat no es veguin, és molta despesa. I, per tant, intentem doncs, equilibrar-ho de la millor forma possible. Ja vam dir que actualment no disposàvem de més habitatges i és que realment, quan hem de comprar-ne un, triguem 3 mesos a comprar-lo o més, després estem 1 mes i mig o 2 mesos rehabilitant-lo i fins que no l'adjudiquem potser han passat 9 mesos. Per tant, o algú fa alguna cosa per agilitzar que hi hagi més habitatge social o potser algun dia haurem de dir que no l'hem pogut aturar.
Perquè a dia d'avui dius que no hi ha habitatge, en aquest sentit, quina disponibilitat hi ha d'habitatge social a dia d'avui aquí a la ciutat
actualment,
de Balaguer?
Actualment a la ciutat, si l'agència de l'habitatge no n'ha comprat algun altre més, per part de la paeria no en tenim més, vull dir, en gestionem 54, més 84 de privats. Són més de 130 habitatges que gestionem. Per tant, no és una xifra petita, sí que crec que podríem assumir-ne més i que a la llarga n'hem d'anar assumint més, però equilibrant-ho tot amb el benestar dels treballadors i que sempre es pugui assumir la feina, perquè el moment en què no puguem assumir la feina, ja sigui per l'àmbit econòmic o ja sigui perquè l'equip no arribi més, haurem de veure si és assumible per la paeria gestionar tants habitatges. Per tant, s'ha de fer un pensament. Per això el que intentarem també és treballar un pla local d'habitatge en el que puguem marcar les properes passes, els objectius a treballar en aquest àmbit i sempre intentant recuperar els habitatges buits. També, a més, i ja també ho deixo aquí potser com a exclusiva, estem treballant amb una cooperativa d'habitatge perquè puguem rehabilitar habitatges que estan buits i puguin ser en règim de masoveria urbana.
Que se n'havia parlat, de la masoveria urbana.
Sí, és un tema que personalment a mi m'agrada molt. La qüestió és molt bona. Recuperem habitatges buits, la persona que hi ha d'anar a viure o les persones que hi han d'anar a viure el rehabiliten i tenen un període de carència amb aquella despesa que ells han pogut realitzar a l'habitatge. Per tant, és una situació molt bona i que ens pot permetre, en segons quins espais de la ciutat que pot ser que estan més degradats o que ja no hi viu tanta gent, com pot ser el centre històric o la zona de la Caixa o inclús el carrer Bellmunt, carrer Girona, a prop de les Monges, que són les zones que tenim potser detectades amb més degradació o amb més habitatges buits de caràcter privat, doncs que puguem tornar a reprendre, que compleixin la funció social que ha de tenir l'habitatge, que és que hi visquin persones, i d'aquesta forma recuperar, o sigui, tornar a que hi visqui gent, que és la qüestió important i la qüestió final com a àrea, que és la que ens determina.
Per tant, entenc que a dia d'avui continua havent més demanda que oferta d'habitatges. En aquest sentit, m'imagino, Kevin, que continueu des de la paeria fent una crida perquè si alguna persona té algun habitatge disponible,
doncs
posi a disposició de la borsa d'habitatge.
Exacte,
no?
Nosaltres sempre que podem intentem doncs, buscar més habitatges. Quan algú ens ve interessat per poder oferir-nos, ho treballem al màxim perquè s'hi pugui acollir. A més, hi ha les facilitats de que l'agència de l'habitatge també ens proporcione assegurances pel propietari i això també, al final, és un aval més perquè el propietari ens ho pugui cedir en règim de borsa.
Aquest pla local d'habitatge que has dit, en quina fase es troba, Kevin, quin ha de ser el seu principal objectiu?
La idea d'aquest pla local d'habitatge, i que actualment no hem iniciat, però que hi ha la idea d'acabar-lo fent, i que hauríem de fer-lo, és intentar generar el màxim consens de ciutat per poder esbrinar quins són els propers objectius a nivell habitacional, més enllà d'intentar treballar molt bé l'habitatge social i que ho estem fent, i crec que per la ciutat que és amb molta diferència de la resta de les comarques, crec que hem de planificar molt bé quins han de ser els objectius a nivell d'habitatge pels propers 10-15 anys. És importantíssim. Si els habitatges han de ser d'autoconsum o que es puguin autoabastir d'energia. Si els habitatges han de ser d'un tipus o han de ser d'un altre. Quins elements són de la construcció han de ser millors? Quins són més rentables? Quin ha de ser el paper de la paeria en tot això?
És a dir, ha de definir totes aquestes especificitats, eh?
Exacte, sí. Es tracta, doncs, de definir línies marc i línies estratègiques i objectius en els propers 10-15 anys perquè la ciutat de Balaguer pugui arribar amb uns objectius estables d'habitatge, que tothom hi pugui viure i, a més, oferir alternatives d'habitatge perquè la ciutadania que cregui que Balaguer és una opció molt bona per venir-hi a viure, que hi vingui. Evidentment, sempre intenten buscar ciutadans i ciutadanes que no siguin de la comarca, perquè llavors ens estem fent un flac favor com a ciutat i com a capital de la Noguera.
Tornant al tema de l'habitatge social, una de les maneres que la paeria té de facilitar, doncs, quan és el cas, un habitatge social, és fent justament rehabilitació d'habitatges doncs, que estan degradats al centre històric o fora del centre històric, també, Kevin?
Jo amb això, com a regidor, com a idea, com a marca, crec que sempre intento buscar els habitatges fora del centre històric, perquè sovint el que veiem és que el centre històric està molt estigmatitzat en aquest àmbit i hem d'intentar equilibrar els teixits econòmics a tota la ciutat. Per tant, hem de saber com viure tots entre tots i saber que, malgrat algú pugui tenir una penúria econòmica temporal, és igual de persona que la resta. Per tant, intentant sempre buscar equilibris, intentant sempre trobar allò idoni perquè la ciutadania, estigui on estigui vivint, es trobi còmoda.
Ho explicàvem l'altre dia també en relació a les rehabilitacions d'habitatges. Van venir les tècniques del projecte Treball als Barris i ens van comentar que properament, a través d'un pla d'ocupació, començarà una rehabilitació d'habitatges al carrer Oller Pinella.
Exacte. I ahir va haver una primera fase i ha anat molt bé, però en un any és impossible de finalitzar tota la bona obra que s'està fent. Per tant, durant aquest any vinent, preveiem que es pugui acabar, i si no, estarà allí per poder acabar-ho.
De quants Llavors, habitatges parlem en aquest
estem
cas?
Estem més o menys parlant d'uns 6 habitatges, si no recordo malament. Hauríem de revisar-ho i veure si en podem treure algun altre, perquè sovint el que hem d'analitzar també és quin tipus de famílies hi han d'anar. Si ha de ser gent jove, que per tant el que sol fer són una habitació o dues habitacions, o bé hem de prioritzar perquè hi vagi gent amb família i, per tant, hauran de ser 3 habitacions. Això ho haurem d'analitzar molt bé i intentar treballar-ho. I són qüestions que, com que les obres del tot no han avançat al punt en què s'hagin de distribuir els habitatges, tenim una mica de marge.
Aquesta, deia, és una pràctica que fa temps que veniu fent, que feu aquí a la paeria.
Exacte, ho vam fer al carrer Cadena, que ha anat molt bé, ara ho fem a Oller Pinell, i indiferentment d'obres d'aquest abast també en fem de molt menors quan comprem habitatges, els rehabilitem i els posem en circulació, que és el que interessa.
Teniu previst, a banda d'aquests habitatges d'Oller i Pinell, actuar properament en alguna altra zona de la ciutat o no?
Actualment no, perquè els recursos econòmics que estem destinant a Oller i Pinell creiem que ja són molts i hem de repartir molt bé les despeses i potser el que ens toca és repartir-ho per tota la ciutat. Per tant, el que estem intentant treballar és comprar habitatges no només al centre històric, sinó que intentar comprar-los de forma diversificada al arreu de la ciutat i intentar doncs, donar joc a l'habitatge, no només al centre històric, que també és important, sinó generar habitatge social arreu dels barris, no només aquí, per evitar això, l'estigmatització del barri.
Per tant, properament s'actuarà aquí a la plaça Oller Pinell amb aquesta rehabilitació d'habitatges. Ara parlaves de compra. Teniu previst adquirir o comprar algun habitatge?
Darrerament n'hem comprat algun, però clar, això vol dir rehabilitació sempre. Estranyament no cal rehabilitació, sinó una petita canvi de cara, una pintura ràpida, i ja es pot posar en funcionament, perquè hi ha habitatges que sí que s'han fet anar fins fa poc, però n'hi ha d'altres que no, que igual porten 10 anys tancats i que, per tant, cal revisar instal·lacions d'aigua, llum, gas, tot. Per tant, això porta més temps.
Molt bé, parlem d'una altra qüestió. Tenim damunt la taula també el tema del bo social, del bo jove social, vaja, adreçat a menors de 30 anys i també amb ingressos inferiors a 24.300 euros, si no recordo malament,
Kevin. Sí, és una xifra similar, sí, sí.
Em deies abans, fora de micròfon, que serà la paeria qui acabarà o qui haurà d'acabar gestionant aquest bo social, aquest bo jove.
Creiem que sí, creiem que a la llarga, perquè encara ningú ens ha informat sobre qui acabarà gestionant-ho, però veient habitualment com funcionen aquest tipus d'ajuts, creiem que ho acabaran passant a les autonomies i les autonomies als municipis, i tal i com anem fent amb els ajuts al lloguer, els ajuts a la gent gran i d'altres que gestionem des de l'àrea d'afers socials, creiem que a la llarga doncs, acabarà passant cap a la paeria de Balaguer. Evidentment, a ningú no ens ho ha comunicat encara, però estaria bé que les administracions que han de fer aquest pas ens ho comuniquessin quan abans millor, perquè a l'hora de gestionar el personal és important doncs, tenir-hi persones perquè tot pugui anar bé i que ningú pugui perdre, diguem, cap subvenció perquè no arribem, sinó perquè tothom pugui tenir-la perquè li toque.
En què consistirà aquest bo jove?
Si no recordo malament, hi havia un màxim de 250 euros per habitatge al mes. Això és una subvenció, per tant, s'ha d'anar molt en compte. Vull dir, sabem que els ingressos és un altre perceptor i, per tant, això pot ser que la persona o les persones que la rebin ho vegin a la renda el següent any quan l'hagin de fer la declaració.
Com
i, per
un ingrés,
tant,
eh?
Exacte, és un altre ingrés.
Sí, sí.
Això és, diguem-ne, entre cometes, i molt entre cometes amb pinces, la trampeta de les subvencions, que moltes vegades no són unes prestacions sense cap mena de... Que no, diguem que no s'hagin de declarar, sinó no, és una subvenció i, per tant, anualment s'haurà d'incloure la renda i fer la declaració quan toqui. Per tant, això sortirà.
Molt bé, doncs anirem parlant d'aquest bo jove social, Kevin. Des de Governació d'altra banda esteu treballant amb el pla antifrau, Kevin. En quina fase estem d'aquest pla?
Actualment estem treballant amb la bústia ètica, que és una de les parts d'aquest pla antifrau que vam intentar començar fa qüestió d'uns mesos, amb la declaració de mesures antifrau a la paeria de Balaguer, que vam votar tots els municipals al ple.
I ara es va aprovar per unanimitat.
Per unanimitat, sí. És una qüestió que creiem que havia de ser aprovada per unanimitat, perquè si no dona certa fragilitat a l'assumpte. Per tant, les mesures antifrau no han de ser només d'un equip de govern, sinó que han de ser... diguem, no eternes, però que puguin passar entre governs sense que hi hagin, diguem, canvis substancials. Les mesures antifrau, ja ho diuen, no? Hem de ser antifrau i, per tant, ens les hem d'autoimposar tots els càrrecs electes que estem a la paeria. D'aquesta manera, el que estem treballant doncs, ara mateix és la bústia ètica, que presentarem els propers dies un cop estigui ingestida, i que el que treballarem serà, doncs, a més, la formació del personal de la casa i la formació també dels càrrecs electes en àmbits que possiblement o no fem bé o potser s'haurien de millorar i, per tant, cal fer-la.
La bústia, a través de la bústia ètica, tothom hi podrà dir.
La bústia ètica és una bústia anònima, no tenim per què identificar-nos, i es tracta, doncs, és un canal de denúncies on la ciutadania o una empresa o qui cregui podrà afegir o avisar de que hi ha hagut algun possible frau i que, per tant, s'haurà d'analitzar.
I entenc que el personal s'està formant per poder detectar això?
Exacte, la persona que portarà això, diguem, està treballant, vull dir, sempre des de l'àmbit jurídic, i després haurem de fer formacions a tot el personal de la casa per detectar doncs, possibles infraccions o possibles coses per evitar, per si més no, per reduir-les. Perquè, evidentment, no ho fem tots bé i malgrat fer-ho de la millor, amb la més bona fe, pot ser que ens equivoquem, no passa res. Estem aquí per esmenar-ho, també tots.
Per tant, s'està treballant amb això,
exacte.
Kevin?
Exacte, sí.
Tenim també damunt la taula diferents temes relacionats amb tres ordenances, concretament. Esteu pendents de provar ja de forma definitiva l'ordenança d'animals. En aquest cas, recordem que des de la CUP van presentar una sèrie d'al·legacions. Ens comentava fa uns dies la regidora Mari Carmen Núñez al respecte, doncs, que estaven pendents de fer una reunió amb vosaltres, amb tu mateix en concret, Kevin, per parlar d'aquestes al·legacions i veure doncs, si s'estimen o no s'estimen o... M'imagino que tu te les has pogut mirar, no sé si ens pots avançar alguna cosa al respecte
teniu
previst d'estimar-les o no.
Em vaig comprometre amb la Mari Carme que miraria totes les accions que han fet, algunes que evidentment no podrem acceptar perquè possiblement comportaria un defecte de forma de l'ordenança, però que s'han de poder introduir d'alguna manera. Això ho farem, els hi passarem un document amb totes les al·legacions, quines són les que creiem que podem acceptar i quines no i per què, i d'aquesta forma intentar-ho passar-ho al ple el més ràpid possible. Jo crec que és una cosa ja que comença a urgir, més que res per qüestions de salut pública. Sovint hi ha ciutadania que té animals que no són del tot nets i, per tant, haurien de tenir més cura. Els que en tenim i els que ho fem bé, no hem de patir per res, però els qui en tenen i no ho fan bé haurien de posar-hi mesura.
Entenc que si la intenció és aprovar-ho, no sé si en aquest mes de febrer, ja, Kevin?
Si es pogués i la persona que devenia secretaria nova ho veu correcte, intentaríem passar-lo pel mes de febrer.
Per tant, entenc que aquesta reunió amb la CUP serà de forma imminent.
Ha de ser immediata, perquè si no els temps se'ns minjaran.
Ara dies que hi ha gent que no ho fa bé, Kevin, per Balaguer, doncs molta gent està queixosa que es veuen molts excrements d'animals, no? Aquesta és una problemàtica que no és, No és una cosa...
No
doncs,
és un, no, no, no
és un problema de civisme, no? I dels propietaris d'aquests animals. No?
I també quan voltem una mica per altres ciutats o per altres pobles, també veiem que no és una qüestió única de Balaguer, sinó que és una qüestió que, malauradament, és una qüestió més de civisme, no només de ciutat, sinó potser més de territori o inclús de zones que no tendim tant a tenir cura de l'àmbit urbà. I és important, perquè...
I creus que amb aquesta nova ordenança això es podrà millorar d'alguna manera, Kevin? A banda d'infraccions que hi podrà haver, però també...
Les sancions és una qüestió que hi són i que hi han de ser. Per això, a més, hem incrementat l'import de les sancions. Però és que hi ha altres àmbits. Vull dir, hi ha qüestions de salut animal, hi ha qüestions de benestar... Hi ha qüestions en què la salut pública ha de ser molt important i, per tant, si un animal no pot entrar a la cuina d'un restaurant, no pot entrar a la cuina d'un restaurant, clar, si el propietari l'habilita per poder entrar al restaurant, d'acord, però allí on es cuini no podrà entrar. I això ho ha de tenir tothom molt clar. Hem de tenir saber quins són els marges de normatius en què un animal pot o no compartir espais amb la ciutadania. Per tant, i jo personalment en tinc de gos, però si el portaré a un restaurant, no el portaré a la cuina, evidentment.
Per tant, confies que amb aquesta ordenança, doncs aquesta convivència entre persones
Exacte.
I animals pugui ser...
Si més no, ho intentarem, perquè si no creguéssim que hi pot haver un canvi, ja no l'hauríem implementat o no hauríem començat a treballar-la. Ja no és una ordenança que sigui nova, sinó que fa temps que ja la intentem treballar, i si no recordo malament, ja de l'anterior legislatura, i per tant ara estem culminant un procés que ha sigut molt llarg i que no ha sigut fàcil. El qui hagi pogut veure l'ordenança és un bloc molt gros i està de tot ordenat, i crec que es pot interpretar de forma molt clara què és el que es vol i el que no es vol. Per tant, benestar animal, benestar de les persones, convivència i, sobretot, netedat.
I pel que fa a infraccions, s'incrementen força, Kevin?
Exacte, hi havia infraccions, per exemple, com no ruixar amb aigua les miccions dels animals, pues, comportava gairebé fins a 1.500 euros, era una sanció greu. I o no recollir les defecacions dels animals eren una sanció lleu fins a 750. No portar-lo xipat, no portar el gos lligat quan toque, no complir certes normes de convivència. Això s'ha de poder sancionar d'una forma en què sigui exemplar. I hem d'intentar treballar-ho bé.
Kevin, voleu fer canvis també en l'ordenança de circulació?
Sí,
concretament...
De fet, la Guàrdia Urbana ens demanava doncs, poder actualitzar-ho i estar al dia en l'àmbit de la circulació, també amb els vehicles de mobilitat personal, els patinets elèctrics que coneixem, s'han de poder sancionar de la forma que toque, i, per tant, hem d'actualitzar simplement la nostra ordenança de circulació als últims canvis que hi ha hagut en l'àmbit normatiu al que fa circulació i vehicles.
És a dir, adaptar-la a Exacte. Les noves normatives, doncs?
Sí, de fet, no és una qüestió que sigui molt complicada, sinó és una qüestió d'adaptació.
I, Kevin, també esteu treballant amb la de residus, amb l'ordenança de residus?
Exacte, conjuntament amb el Javier Castellà i l'equip de Medi. Tant l'equip jurídic de la paeria com l'equip de Medi estem treballant conjuntament per generar una nova ordenança de residus. Ja van fer la consulta pública prèvia, van arribar-hi qüestions força interessants i que també ja van en la línia que estem treballant, com pot ser millorar el reciclatge o intentar posar punts de reciclatge més adequats. Bueno, això també ho està fent l'equip de Medi, que estan fent el moviment d'illes, i això ja ho anem fent. Però l'ordenança de residus ha d'estar vigent aquest any.
Aquest mateix 2022,
sí,
doncs?
Sí. No, el calendari jo crec que no pot passar més cap al 23. Ha d'estar vigent l'any 2022.
Important també aquesta ordenança.
Exacte.
Doncs.
I més sabent que està a l'ordre del dia. Tant el tema del reciclatge com el tema de la millora millora de residus, i també com treballem els residus a nivell de ciutat, que és una qüestió que també des de l'àrea de Medi estan treballant moltíssim per intentar doncs, donar dades, donar xifres sobre què és el que ens costa tractar els residus de la ciutat i per què ens costen tant.
Molt bé, Kevin. Anem acabant ja el programa Portes Obertes d'avui, i ho fem parlant, no podíem deixar aquest tema, dels pressupostos participatius.
Exacte.
Kevin, en quina fase ens trobem d'aquests pressupostos? I ja que tenim avui aquí, han passat ja uns dies, però com, i també ens vas fer ja la seva valoració en el seu dia, però sí que t'ho torno a demanar una mica, quina valoració fas de gairebé aquestes 100 propostes que es van presentar? Quina valoració en fas d'aquesta participació ciutadana pel que fa, en aquest cas, a aquesta primera fase que hi va haver de presentació de propostes, projectes, idees, etc.
Personalment estem molt contents, perquè un cop la ciutadania ja ha fet el pensament de què és el que pot canviar i què no a la ciutat, que t'arribin 100 propostes noves és bo. Qüestions que, clar, n'hi ha moltes d'elles que estan repetides, que per tant o acabarà sent una o les haurem d'acabar denegant perquè ja estan previstes per la paeria, però d'altres passaran a votació i crec que seran força interessants. Ara mateix ho està a la comissió tècnica i, per tant, ara mateix els tècnics estan doncs fent que les propostes agafin cos.
Per tant, satisfacció, eh?
Sí, sí, personalment jo estic molt satisfet i també des de l'equip de govern estem satisfets de que la ciutadania s'ho prengui com una cosa molt bona i que on pot participar. I, evidentment, hi ha ciutadans que encara no el tenen com a seu, però crec que ho acabarà sent.
Propostes molt variades, m'imagino, t'ha sorprès alguna, Kevin, o no?
No, la veritat n'hi ha que són qüestions molt lògiques i que potser o no s'havien pensat o no s'han portat a terme i que pot tenir el seu què, i d'altres doncs, que ja teníem previstes i que doncs, hem hagut de denegar el que passi a votació, perquè realment si estan previstes durant aquest any no té cap sentit de que les posem a votació si s'han d'acabar fent igualment. Per tant, sempre intentant prioritzar que la ciutadania pugui votar sobre coses que no estan previstes fer i que es podrien fer. Per tant, tirem aquí.
M'imagino propostes de diferents àmbits, Kevin.
Exacte, sí. El que vam parlar l'anterior vegada, doncs, des de manteniments de la ciutat, arranjaments... per exemple, hi havia la proposta de fer un nou polígon, de fer un nou pavelló. Clar, és una qüestió que estem treballant. Per tant, aquesta és una proposta que hem hagut de denegar, però que sabem que hem d'agilitzar al màxim els calendaris perquè hi pugui ser.
A partir d'ara, quines són les fases que queden pendents?
Ara està la Comissió Tècnica Municipal, després farem la divulgació de les propostes fins al 25 de febrer i a partir del dia 26 començaran les votacions fins al 13 de març.
El 26 de febrer començaran les votacions, eh?
Exacte.
I començarem a fer difusió d'aquestes propostes ja, entenc?
En PIC tinguem enllestides més o menys les propostes, ja començarem a fer difusió de quines són les escollides i quines doncs passaran a votació.
Deies això abans, que confies que, bueno, de cara al futur, doncs, més població o més ciutadans
Exacte.
Es facin seus aquests pressupostos participatius, Kevin? Exacte. Creus que això anirà increixent?
Jo crec que sí, i a més hem d'anar implementant des dels diferents departaments, quan haguin d'haver-hi coses de transcendència, que es consulti a la ciutadania. Si hi ha d'haver un canvi urbanístic molt important, també s'ha de poder consultar. Si hi ha un canvi en l'àmbit, m'ho invento, o sigui, un parc, o inclús unes papereres, o si hem de fer, tampoc no ho sé, algun camí que hagi de ser per vies amb bici. Doncs potser s'ha de consultar i dir si preferim vies ciclables o només per peatons. Doncs jo crec que això els departaments també ens ho hem de treballar i fer-nos el nostre, i quan hi hagin qüestions de transcendència també poder fer consultes a la ciutadania.
Pel que fa, per tant, esteu treballant amb noves propostes, eh?
Sí.
De participació ciutadana. Kevin.
Això durant l'any ho anirem veient, i també, com deia anteriorment, el Pla Local d'Habitatge també passa per una qüestió de participació. Per tant, estem treballant d'una forma en què la participació ha de ser intrínseca a tots els departaments de del govern.
I també per part de la ciutadania poder-hi dir
Exacte.
La seva, entenc?
La qüestió és aquesta, que durant molts anys no hi ha hagut connexió a administració-ciutadania i que ara que s'hi està començant a ser-hi, que hi sigui de veritat. No només un maquillatge com alguns grups polítics havien anunciat potser de mala manera, sinó que sabent que nosaltres tenim la intenció de que ho volem fer i de que ho estem fent.
Pel que fa a les dues anteriors edicions dels pressupostos participatius, Kevin, ens comentava la setmana passada el PAENCAP que justament aquesta setmana ha de començar la revegetació de l'Avinguda Països
Exacte.
Catalans i que bé, que s'està ja també posant fil a l'agulla altres projectes que queden pendents, com per
Exacte,
exemple
sí,
la instal·lació
sí.
de plaques solars al pavelló Impaxa, instal·lació de papereres en diferents punts de la ciutat. Sí que queda pendent, però ens va comentar el tema de la senyalització urbana,
Exacte.
Que és del primer pressupost
Exacte.
Participatiu.
Exacte. Aquí havíem de fer el projecte, és una qüestió que s'ha anat endarrerint, però que tenim també a l'ordre del dia i que creiem que s'ha d'acabar fent. Després vam veure la setmana passada com també hi havia aquests arranjaments tant al baixador del Parc de la Transagre com al carrer de Vina Pastora, i que si hi hagués una mica de romanent faríem anar per altres espais. Després, aquesta setmana, comença la revegetació i, per tant, anem tancant aquests cicles. Després, el tema de les plaques fotovoltaiques, hem encarregat un estudi i ho hem fet d'una forma que creiem que pot donar encara més soltura, que no només ficar unes plaques i anem fent, sinó ficar-hi unes plaques, analitzar quina és la seva millor forma de posició i inclús veure com podem abastir altres equipaments d'aquelles mateixes instal·lacions.
Aquest és un projecte que es durà a terme de forma immediata, el de les plaques fotovoltaiques, o no, Kevin?
Ho treballem perquè així sigui. Ara, si després hem de demanar permisos i s'endarrereix, pot ser, però la qüestió és que sigui el més immediat possible.
El tema de les papereres, entenc que es restituiran papereres velles o s'instal·laran papereres en indrets on ara no n'hi ha i la ciutadania va demanar que n'hi hagi?
Es farà una mescla, perquè hi ha papereres que no estan en bon estat i per tant s'hauran de canviar, i d'altres espais que no n'hi ha i que s'hauran d'instal·lar-hi de nou.
I això també serà una
cosa
imminent?
Sí, de fet ja les tenim, les papereres. Ara estem mirant els espais on cal canviar-les i els espais on cal posar-ne de nou.
Per tant, entenc que des de dues primeres edicions quedarà pràcticament tot enllestit.
Tot enllestit, la senyalització urbana.
La senyalització. Que aquest per quan, Kevin?
Aquest ho estem mirant, perquè també hi ha de dir alguna cosa la Guàrdia Urbana i, per tant, és important que hi diguin la seva. També cal dir que preveiem que hi haguessin els canvis de velocitat dins de la ciutat i que, per tant, això també ha endarrerit una mica, perquè no estava molt clar al principi quins serien els límits de velocitat dins de la ciutat. Ara que ho tenim clar, que la llei ja està aprovada i que, per tant, els canvis s'han fet, ara podem tirar endavant una mica tot aquest projecte. Intentarem, doncs, que pugui tenir capigudor en aquest any 2022.
Molt bé, Kevin. Doncs no sé si vols afegir alguna altra qüestió. Hem repassat diversos temes, alguns d'ells potser de forma ràpida, però em sembla que bé, tots han quedat força clars i hem fet un repàs, una visió ràpida de diferents coses o temes sobre els quals des de l'àrea de governació, afers socials i participació esteu treballant. Deia això, no sé si vols afegir alguna altra cosa.
Bé,
Kevin.
No, són qüestions molt diverses, algunes no tenen molt a veure amb les altres, però clar, les àrees són grans i...
Són tres àrees, no és una sola tampoc.
Exacte, eh? Sí, són qüestions que tenen pes i que comporten molta dedicació i molt temps. També fer un missatge general, que la paeria també hi som per poder rebre queixes, vull dir que sempre estem a l'amatent de qualsevol cosa i que inclús jo personalment, que sóc una persona molt, molt activa a xarxes, sempre intento donar resposta, ja sigui per grups de ciutat o via perfils personals de xarxes, doncs intentar donar resposta a aquelles situacions que potser la ciutadania no entén o que potser no acaba de convendre perquè realment no viuen el dia a dia dins de la paeria i que és totalment normal que algú no entengui. Per tant, que persones que tinguin dubtes o que tinguin queixes, que ens vinguin a veure, que enviïn correus, que ens truquin o inclús que ens contactin, perquè realment, malgrat algú es pugui pensar que la paeria està aturada, no ho està, el nivell d'activitats és molt alt i, per tant, intentem doncs, posar fil a l'agulla en totes aquelles coses que siguin més visibles també, i no tant els que no són tan visibles, però que realment generen una repercussió social molt, molt important. Hi som i que a disposar sempre i endavant.
Molt bé, doncs agraïm al Kevin Bruque, com dèiem, paer de l'àrea de governació, afers socials i participació de la paeria, haver participat un cop més en el programa Portes Obertes. Gràcies, Kevin, i fins la propera, que vagi molt
bé. Moltes gràcies a vosaltres.
A tu.
Vinga.
Portes Obertes, un espai per parlar de les diferents àrees de la paeria de Balaguer. A Portes Obertes donarem a conèixer cada mes la tasca que es fa des de les diferents àrees de la paeria. Un espai que comptarà amb el paer i tècnics responsables de l'àrea.